Bon dia als treballadors i treballadores de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa cobraran el 100% de les DPOs.
L'informatiu del migdia.
Sí, ara hem vist que això, una bona organització, compromís i lluita per part de tots, doncs donen els seus fruits, i una de les tres reivindicacions que ens van fer sortir al carrer doncs ha estat assolida, que és justament el cobrament de les DPOs al 100%.
Són declaracions de la portaveu del comitè d'empresa, Nàdia Toberias, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot. És una de les reivindicacions que va portar els treballadors a protestar durant unes setmanes. Durant aquest dijous, el comitè d'empresa s'ha reunit amb la direcció per tancar l'acord. Els treballadors del centre celebren la decisió i remarquen que les setmanes de reivindicacions han servit per millorar les seves condicions laborals. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 9 de febrer del 2023.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot s'ha ofert a la Generalitat per liderar la reforma de l'Avinguda de Santa Coloma. Els pressupostos de la Generalitat d'aquest any contemplen aquesta obra, que per l'Ajuntament és del tot prioritària, com ho és també el nou cap de Sant Miquel, inclòs en els comptes del govern català. Per altra banda, els comerços de la plaça del Mig han recollit més de 700 firmes per demanar una solució als problemes de la superfície de l'espai. Aquests dies de fortes glaçades s'han tornat a repetir les caigudes com a conseqüència de l'acumulació de gel i aigua. L'Ajuntament d'Olot ja ha impulsat un informe tècnic per trobar-ne una solució. Santa Pau aposta per un turisme ordenat i sense massificacions. Per aquest motiu, durant el 2023, crearà un nou tram de via ciclista que unirà el municipi amb Olot i consolidarà l'aparcament d'autocaravanes sota cita prèvia. Davant les grans aglomeracions turístiques dels últims anys, el municipi aposta per aquest format. Per altra banda, les precipitacions a les últimes hores han servit només per trencar la tendència de falta de pluges. Els experts asseguren, a més, que aquesta llevantada ha estat molt estranya per l'orientació dels vents. En cultura, 300 ballarins i ballarines de la comarca participaran al Dansem, que tindrà lloc aquest diumenge a benefici de Càritas Garrotxa. Les escoles de dansa es bolquen en aquesta iniciativa, que arriba a la seva 6a edició. En esports, l'hoquei Olot vol mantenir el seu moment dolç. Després d'encadenar dues victòries consecutives, els olotins intentaran superar el Lloret Vila Esportiva. És l'actual segon classificat del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, que visitarà la pista Josep Jou aquest dissabte a 7:45 del vespre. I també parlarem de tenis taula. El club tenis taula Olot ha començat la segona volta tal com la va acabar, invicta del grup 2 de la divisió d'honor i ferma els seus objectius a l'any del seu 40è aniversari.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. Ada Colau suspèn temporalment les relacions amb Israel per l'apartheid del poble palestí. L'alcaldessa envia una carta a Netanyahu per explicar-li la decisió que afecta únicament, diu, les relacions institucionals i en cap cas a la ciutadania. Llibertat per un altre dels arrestats per l'assassinat de la infermera de Girona. L'audiència estima el recurs de la defensa i és el segon investigat que pot eludir la presó preventiva. Detenen 6 membres d'Arran a les comarques de Lleida per pertinença a organització criminal. Els 6 detinguts que han de passar a disposició judicial previsiblement durant aquest dijous també estan acusats d'ultratge a la bandera espanyola, delicte mediambiental o furt, entre d'altres delictes. A la pàgina internacional, més de 17.100 morts a Turquia i Síria, on l'esperança de trobar supervivents s'esvaeix. El balanç de víctimes mortals dels terratrèmols de dilluns iguala al del terratrèmol de l'any 1999 a Izmit, a prop d'Istanbul, mentre el número de ferits és ja superior als 68.000. Zelensky visita Londres i París i torna a reclamar avions de combat. Kiev continua reclamant armes occidentals com míssils de llarg abast i avions de guerra per fer front a la invasió russa.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
De moment, cap canvi important, segueix la variabilitat. Algun petit xàfec de pluja o neu avui, amb una cota de neu al matí de 500-600 metres, a la tarda 700 metres. Però vaja, poca pluja, poca neu, al matí bàsicament Costa Brava i prelitoral, a la tarda altres punts interiors. Si es presenta alguna nevada, serà feble, intermitent, i en general inferior a 2-3 centímetres. Pensem que hi va fer un dia d'hivern, cru d'hivern, a Olot una màxima de 4 graus, mínima 0, a Vic mínima 2, màxima 6, però van baixar fins a 12 sota 0 a Núria, 4 sota 0 a Molló, allà amb 30 centímetres de neu, la nevada forta de dimarts. La nevada d'ahir va ser feble, a la tarda, al vespre, va anar una mica, per exemple, a Sant Hilari Sacalm. Bé, el temps tampoc canvia gaire pel que fa a la resta del Pirineu, és a dir, Cerdanya, Ripollès, algun ruixat de neu que pugui caure a qualsevol cota, evidentment, però amb variabilitat, amb núvols i clarianes aquest dijous. Divendres s'acaba la inestabilitat, s'acaba la borrasca, la temperatura puja una mica de dia, però de nit serà més freda. Tornen les glaçades, allà on quedi neu, la neu pot quedar bastant gelada. I bé, el cap de setmana amb tendència a pujar la temperatura, farà sol, nits fredes, més humitat, bancs de boira, una boira que avui ja es pot presentar, però serà més abundant, forta, més persistent el cap de setmana.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes d'aquest dijous 9 de febrer del 2023. Els treballadors de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa cobraran el 100% de les DPOs. És una de les reivindicacions que va portar els treballadors a protestar durant unes setmanes. Durant aquest dijous, el comitè d'empresa s'ha reunit amb la direcció per tancar l'acord. Els treballadors del centre celebren la decisió i remarquen que les setmanes de reivindicacions han servit per millorar les seves condicions laborals.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Moltes setmanes després de les reivindicacions i protestes dels treballadors fora de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, comitè d'empresa i direcció han arribat a un acord. Segons els treballadors, les seves condicions havien de millorar aviat per acabar amb més mobilitzacions. Durant trobades prèvies s'havien abordat aspectes claus com el cobrament de la retribució variable en funció dels objectius, conegudes com les DPOs, que havien enfrontat les dues parts. En aquest sentit, ara la direcció s'ha compromès a pagar el 100% d'aquesta retribució. Ho explica la portaveu del comitè d'empresa, Nàdia Toberias, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot.
Sí, ara hem vist que això, una bona organització, compromís i lluita per part de tots, doncs donen els seus fruits, i una de les tres reivindicacions que ens van fer sortir al carrer doncs ha estat assolida, que és justament el cobrament de les DPOs al 100%.
Una de les reivindicacions dels professionals de l'hospital era la sobrecàrrega de feina. En aquest sentit, els treballadors i la direcció han acordat detectar les plantes de l'hospital amb més càrrega assistencial a través d'un grup de treball integrat per membres del comitè d'empresa i de la pròpia direcció del centre.
Les DPOs és un complement per incentivar doncs, els professionals. Es determinen per part de direcció doncs, una sèrie d'objectius que si durant l'any doncs es realitzen i se superen, s'assoleixen, doncs hi ha un cobrament d'un 100% que està recollit a les taules salarials del conveni. El conflicte estava que el nostre conveni està lligat a aquest cobrament a l'equilibri pressupostari. I aquest any, ara perquè ja s'ha tancat l'exercici, però a principis d'any ens donaven doncs un cobrament d'un 30%.
Toberias també explica que celebren la decisió després de setmanes on han vist que tenen molt de suport i que veuen més a prop treballar a gust.
Sabem que teníem el suport dels treballadors. El dia, no, cada dimecres observàvem que obteníem més suport dels usuaris, de pacients que han sortit a donar-nos suport, dels ciutadans, d'associacions, de grups polítics, i pensàvem que, no, ens donava força, no? I veiem que s'estava compartint tota aquesta mancança, no? I llavors ho tenim molt clar, anem per totes, no? a treballar a gust.
Durant aquest dijous al matí, Comitè d'Empresa i Direcció de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa s'han reunit per tancar els acords. Les DPOs es cobraran al 100%, objectiu prioritari de les protestes dels darrers mesos de centenars de treballadors que ara veuen la llum al final del túnel. A la mateixa línia, treballadors socials de la Fundació Resilí s'han concentrat a Girona per fer visible la seva precarietat i reclamar que se'ls descongeli el conveni que no s'ha tocat des del 2008. Han plantat una tenda davant la delegació del govern i fan una crida a la resta de treballadors d'altres entitats perquè s'assumin a la protesta que s'anirà repetint dues vegades al mes des d'ara i fins a final d'aquest mateix 2023. Un dels membres del Comitè d'Empresa de Resilí és Jordi Barti.
Sota el paraigües del conveni d'acció social hi ha molts serveis i moltes activitats centralitzades en l'educació social. Llavors som un sector invisible per la societat, o sigui, nosaltres estem treballant en totes les escletxes de la societat, on tothom, ningú vol mirar, doncs allà estem treballant nosaltres, i som un col·lectiu que no generem cap economia, amb la qual els polítics pues, no ens tenen molt en compte perquè tampoc no podem fer molt de soroll com un Mercadona o com un, no sé, com la SEAT, no?
Els treballadors socials critiquen que durant aquests anys han patit una pèrdua del 30% de poder adquisitiu i reclamen que en aquells centres públics de la Generalitat té externalitzats el seu salari s'equipari al dels funcionaris.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot s'ha ofert a la Generalitat per liderar la reforma de l'Avinguda de Santa Coloma. Els pressupostos de la Generalitat d'aquest any contemplen aquesta obra que per l'Ajuntament és del tot prioritària, com ho és també el nou cap de Sant Miquel, inclòs en els comptes del govern català. Ens porta tots els detalls l'Anil Puigvert.
Els pressupostos de la Generalitat per aquest 2023 inclouen diverses partides. A Olot, una de les més importants és l'arranjament de l'Avinguda de Santa Coloma. Aquest traçat, que s'inicia a la plaça Clarà i s'acaba a la zona de la Solfa, actualment es troba en molt mal estat, ja que s'han d'arreglar diverses zones de l'arbrat i les voreres i s'hi haurà de fer una rotonda que actuï com a nus de comunicació i porta d'entrada dels túnels de Bracons. L'Ajuntament s'ha posat a disposició de la Generalitat per liderar el projecte i poder-lo desencallar. No està previst que comencin les obres aquest 2023. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, considera que si s'aconsegueix fer la redacció del projecte aquest any, ja seria tot un èxit.
És un títol, postarranjament, remodelació de l'Avinguda Santa Coloma, no té dotació pressupostària, per tant entenc que el que podem aspirar en aquest 2023 és a la redacció del projecte, que ja estaria molt i molt bé, però com que els anys s'acaben de seguida, els mesos passen molt de pressa, ahir mateix ja ens hi posàvem en contacte, ens posem a disposició de la Generalitat per fer la redacció d'aquest projecte, per fer un conveni de col·laboració de la manera que vulguin, si el volen licitar ells, que ho facin ells.
Més probable de desencallar és el nou centre d'atenció primària de Sant Miquel. Fa uns anys el consistori va comprar uns terrenys al barri que van posar en mans de la Generalitat per construir-hi el nou centre de salut. Tot i que el procés ha estat més lent del que s'esperava, ja compten amb la llicència d'obres.
Per tant, ara la Generalitat el que ha de fer és licitar-lo. L'empresa que guanyi, doncs el que ha de fer és construir aquest centre d'atenció primària i esperem que tan aviat com sigui possible, difícilment a dintre d'aquest any 2023, però sí que el 2024 l'hauríem de tenir operatiu, i això ens permetria tancar el centre d'atenció primària que tenim a l'Avinguda de Girona, que té moltes dificultats d'espais, i a més donaria espais que també necessiten en el CAP que tenim en el Passeig de Barcelona, que s'ha anat quedant petit, i realment donaríem una molt millor atenció en l'àmbit de la salut, que és un tema molt important.
En els últims mesos, a Olot i en molts punts del país, han augmentat els robatoris. És per això que des de la Generalitat ja han afirmat que en els pressupostos d'enguany hi hauran més efectius de Mossos d'Esquadra al servei dels municipis.
No ens movem d'Olot, de la capital de la Garrotxa, perquè els comerços de la plaça del Mig han recollit més de 700 firmes per demanar una solució als problemes de la superfície de l'espai. Aquests dies de fortes glaçades s'han tornat a repetir les caigudes com a conseqüència de l'acumulació de gel i aigua. L'Ajuntament d'Olot ja ha impulsat un informe tècnic per trobar una solució a una problemàtica que repeteix cada any des de l'estrena de la nova plaça.
Fa 5 anys la plaça del Mig es va modernitzar. Amb aquesta nova versió d'una de les zones més freqüentades de la ciutat, no es va tenir en compte el tipus de superfície que hi havia fins que va arribar l'hivern. Amb les baixes temperatures, la plaça queda glaçada, amb el perill que això comporta i que ja ha provocat diversos incidents amb caigudes, especialment de gent gran. Això, segons els comerços de la zona, fa que la gent ja no hi passi i, per tant, se senten perjudicats. És per això que veïns i botiguers de la plaça van impulsar una recollida de firmes que ha arribat més enllà de les 700. Una de les impulsores de la iniciativa i treballadora d'un dels comerços de la plaça al Mig és Loreto Barrio Nuevo.
Bueno, creure, a veure, si som realistes pensem que segurament poder no serviran de gaire res, però la intenció és que realment ens ofereixin una solució definitiva.
Des de l'Ajuntament d'Olot són conscients de la problemàtica de la plaça del Mig en aquests mesos de fred. Asseguren que són els primers interessats en solucionar el tema, tot i que afirmen que només es mouran en cas que trobin la millor solució. El regidor de Serveis Urbans d'Olot és Aniol Sellabona.
Si reclamen solucions i, evidentment, doncs, el que no podem fer nosaltres és deixar de treballar per intentar buscar la millor de les solucions. Aquest és el nostre compromís. Jo crec doncs, que va bé també en aquests moments fer memòries. Jo crec que tothom, tant veïns de la plaça del Mig, comerciants de la plaça del Mig, absolutament tothom, quan va repensar aquest espai, quan el va validar i va dissenyar aquest espai, es va fer molta il·lusió i, evidentment, ningú doncs esperava que es poguessin produir aquestes deficiències o aquestes anomalies, sobretot en aquests mesos d'hivern o quan apareix el fred. I, per tant, jo crec que el compromís per part de tothom és buscar solucions.
Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Olot fa temps que treballen en la problemàtica de la plaça del Mig, amb el suport de professionals externs. De moment, el consistori descarta fer una reforma total de la plaça, com han apuntat alguns sectors. Tampoc s'acaba de veure clara l'opció de posar-hi terra radiant, aprofitant la xarxa espavilada.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Santa Pau aposta per un turisme ordenat i sense massificacions. Per aquest motiu, durant el 2023, crearà un nou tram de via ciclista que unirà el municipi a Olot i consolidarà l'aparcament d'autocaravanes sota cita prèvia. Davant les grans aglomeracions turístiques dels últims anys, el municipi aposta per aquest format per respectar l'entorn i facilitar les condicions per als visitants, informa Guillem Guardiola.
Durant la Setmana Santa del 2021, Santa Pau es va veure sobrepassat pel gran nombre d'autocaravanes que van voler fer estada al municipi, un total de 115. Des de llavors, l'Ajuntament va prendre la mesura d'implementar la reserva de plaça amb cita prèvia. En aquests moments es permeten reserves per uns 25 vehicles i aquells que no ho puguin fer es recomana que es desplacin als dos càmpings de la zona. Qui aparca en aquestes zones sense cita prèvia o fora d'espais no adaptats per a les autocaravanes pot ser multat. Des de l'equip de govern del consistori creuen que cal un turisme ordenat i respectuós amb l'entorn. L'alcalde de Santa Pau és Pep Companys.
Ens ha anat bastant bé, estem contents del funcionament, perquè el que hem aconseguit és que puguem tenir el municipi com vam tenir doncs, la Setmana Santa del 2021, 115 autocaravanes. I d'aquesta manera la gent s'ho ha anat dient, ha costat, no ha estat senzill, perquè la gent, molta gent sí que ja ve doncs, amb reserva prèvia o mira algunes pàgines web on anunciem o comuniquem que cal venir amb reserva prèvia, altra gent ve aquí, però bueno, llavors quan la gent ve aquí el que els diguem és que si no tenen reserva doncs no es quedi perquè s'arrisquen una sanció que està regulada per l'ordenança municipal, que poden haver-hi sancions si la gent no ha fet reserva o per nota en llocs on no estan permesos.
Una de les altres apostes pel turisme a Santa Pau és tirar endavant el projecte constructiu d'un tram de via ciclista que connectarà Olot i el municipi, amb l'objectiu de millorar la seguretat de la zona i per facilitar l'accés a peu a la Fageda i zones properes als turistes. La idea és donar continuïtat a un tram de via similar construït a Santa Pau. Companys creu que serà una ajuda important per a turistes i veïns.
Jo penso que tot el que sigui millorar les infraestructures i intentar o aconseguir reduir el vehicle és positiu. Val? No solament pensant en el visitant, que sí, val? Però també pensant molt en la gent del municipi o la gent del barri de Can Blanc, Can Jofre i Can Potxa, doncs que podran tenir la possibilitat, si volen, de desplaçar-se fins a Olot, no sé, fer les seves gestions o fins i tot a la feina, el que sigui, sense la necessitat d'agafar el cotxe amb una via segura que ara no la tenim.
El projecte de via ciclista entre Olot i Santa Pau el finançarà la Generalitat i es farà durant l'any vinent. La idea és que el primer tram s'agafi pel camí del Triall i un cop arribat al trencant de Batet de la Serra, enllaci amb la carretera de Santa Pau.
Per tenir una gran afluència de turistes durant tot l'any a la comarca, una de les grans premisses és el temps i les precipitacions a les últimes hores han servit només per trencar la tendència de falta de pluges. Els experts asseguren, a més, que aquesta llevantada ha estat molt estranya per l'orientació dels vents. Els punts on han nevat més han estat la Vall d'en Bas o la Vall de Bianya, on s'hi han acumulat fins a 20 centímetres de neu. Gerard Puigdemont.
Pluja molt benvinguda a la Garrotxa, que no es veia caure des de finals de l'estiu passat. Jordi Zapata és observador meteorològic.
Com a mínim, ara hem trencat aquesta inèrcia d'aturada de precipitació que portàvem acumulada durant molt de temps. És d'esperar que això, aquest canvi d'estabilitat, sobretot perquè els anticiclons se'n van cap a dalt, això afavoreix que hi hagi aquesta mobilitat. Llavors això és una visió ja optimista de cara al temps futur en què pugui haver-hi més situacions semblants a aquestes.
La llevantada que hem tingut aquests dies, però, no ha estat de les que solíem tenir en d'altres ocasions.
Aquesta ha sigut una mica estranya, és una situació que en diguem retrògrada, perquè la circulació habitual, que és d'oest cap a est, s'ha invertit i ens han vingut vents d'est cap a nosaltres. Per tant, aquesta és una situació que no és massa habitual dintre dels llevants. Això fa que també la producció de precipitació no sigui tan espectacular com passa amb aquests temporals que ja venen carregats de l'Atlàntic.
Cada cop més també ens estem acostumant a veure episodis de força pluja més aviat a l'hivern i no pas a la tardor. I això que febrer, per exemple, sempre sol ser un mes sec en zones com la Garrotxa.
Estem més acostumats a veure els temporals de tardor i menys els temporals d'hivern, però realment l'important és que sigui la tardor, sigui l'hivern, hi hagi temporals de llevant. Els temporals de llevant, que fan força mal a les zones litorals, són la garantia de que tinguem aigua a la zona mediterrània.
Durant aquest episodi de llevantada s'han registrat 74 litres per metre quadrat a Mieres, 67 a Sant Privat d'en Bas, 62 a Beuda, 58 a Tortellà, 56 a la Vall de Bianya, 55 a Olot, 47 a Sant Feliu de Pallerols, 45 a Besalú, 42 a les Planes d'Hostoles i 41 a Castellfollit de la Roca. Pel que fa a la neu, a les parts més altes de la comarca, com el Puigsacalm, es va arribar al mig metre i aquest mateix dimecres, en alguns punts de la comarca, encara hi nevava, com és el cas del Coll de Cubet, on encara hi havia 25 centímetres de neu.
Abans dels esports, parlem de cultura perquè 300 ballarins i ballarines de la comarca participaran al Dansem, que tindrà lloc aquest diumenge a benefici de Càritas Garrotxa. Les escoles de dansa es volquen en aquesta iniciativa que arriba a la 6a edició i que permet veure les diferents disciplines que s'imparteixen a la zona. Amb aquesta proposta pretenen recollir fons pels projectes de Càritas que aquest any estan dedicats a les dones i als joves. Pere Ubach.
Amb el Dansem, Càritas Garrotxa aplega gran part de les escoles i grups de dansa de la comarca. Diumenge a la tarda, al Teatre Principal, se'n celebrarà la 6a edició. En una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió, el president de Càritas Garrotxa, Carles Uller, va afirmar que sense la col·laboració de les escoles de dansa no seria possible organitzar aquest espectacle.
Hem trobat una acollida fantàstica d'una iniciativa que va sortir molt espontàniament i una gran predisposició de les escoles de dansa de la Garrotxa a col·laborar-hi, i això ens ha donat ales a dir doncs això funciona. I un cop tastat, sense, com tu has apuntat, doncs vam veure que tenia molt de recorregut, que agradava, i comptant amb aquesta bona predisposició d'aquests grups de la comarca, doncs ja anem per la 6a edició exactament.
El projecte combina actuacions de diferents grups d'edat i estil molt variats, amb una passió compartida, el ball. La Violeta Arp és la directora de l'escola de dansa Violeta Arp.
Es un orgullo, es un placer. Nosotros hemos empezado los ensayos desde el mes de noviembre y poder salir al escenario y bailar delante del público es un aprendizaje que nos encanta a nosotros. Es, Es una experiencia muy, muy bonita. Por eso bailamos, para salir a lucir.
El Dancem és un espectacle de ball, però també una iniciativa solidària que permet recaptar fons per als projectes de Càritas. Aquest any es posarà el focus sobre les dones i els més joves, que segons Càritas Garrotxa són dos dels col·lectius més vulnerables.
El col·lectiu de dones, perquè justament doncs, són les persones que més truquen les portes de Càritas, i també perquè creiem i visualitzem que aquest col·lectiu, justament juntament amb els infants, són, diguéssim, els primers que pateixen les situacions de crisi que es donen, malauradament, una darrere l'altra.
Les entrades per assistir al Dancem es poden comprar des del portal web d'Olot Cultura.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Lucky Olot vol seguir en un moment dels. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Després d'encadenar dues victòries consecutives, els olotins intentaran superar el Lloret Vila Esportiva. L'actual segon classificat del grup nord de l'Hockey Lliga Plata visitarà la pista Josep Jou aquest dissabte a 7:45 del vespre. Els de García i Piera encadenen un 2023 gairebé perfecte, amb efectivitat ofensiva i solidesa al darrere. Abans del partit, el club ha organitzat una prèvia on el públic podrà gaudir de dolços cuinats a casa. L'Hoquei Olot viu aquestes darreres setmanes el millor moment de la temporada, després d'encadenar tres partits consecutius sense perdre, amb un empat i dues victòries, l'última per 0-5 a la pista del Companyia de Maria. L'equip es mostra sòlid al darrere, encaixant tres gols en els últims tres partits i recuperar la línia d'efectivitat de cares a gol, amb 10 gols en les darreres tres jornades. Una dinàmica que s'ha recuperat quan tots els efectius de la primera plantilla han superat les seves respectives lesions. L'entrenador de l'Hoquei Olot, Jordi García, explica que l'equip és ambiciós i vol seguir amb aquest ritme.
Ens entren els gols, sabem jugar els partits, sabem quan estem patint, sabem com treure la bola, com treure situacions de superioritat, i això ens ajuda moltíssim, estem treballant fort, sí que ara hem girat la truita, hem començat a tenir una dinàmica positiva. Bueno, intentarem que això segueixi. És molt complicat sempre guanyar, però sí que és veritat que és el que ens agrada i el que volem.
Aquest dissabte els olotins tindran un os difícil d'arrossegar, com el Lloret Vila Esportiva. Els salvatans són segons a la classificació i encadenen quatre victòries consecutives. Aquest 2023 no coneixen la derrota i compten a les seves files amb un dels jugadors més en forma de la categoria, com és Hugo Laguna, amb 11 gols. García espera un rival perillós en moltes facetes del joc.
Els agrada tenir el control del partit, els agrada jugar amb tres jugadors a baix, trencar molt en temes de jugador de zero, el quart jugador que trenqui per 1-1. Bueno, és un equip que surt molt bé les contres, és un equip que és complicat perquè són nanos que ho donen tot, els estan sortint les coses bé i al final tenen aquesta confiança.
Les tres properes jornades de l'Hoquei Olot són contra rivals a la part alta, un Tourmalet que no espanta els olotins.
Crec que la Lliga, que el grup, està molt igualat. Al final són dinàmiques que algunes han tingut positives, altres negatives, però hem competit contra tots els equips i crec que ho seguirem fent, o almenys aquesta és la nostra intenció, competir entre tots els equips i no ens fa por ningú.
L'Hoquei Olot Club Hoquei Lloret es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou, en directe a Ràdio Olot des de les 7. A la prèvia del partit, el club convida a la gent a portar els seus cuinats a casa per amenitzar un vespre d'hoquei patins on s'espera una nova gran entrada. I dels patins passem a la raqueta de tenis taula, perquè el Club Tenis Taula Olot ha començat la segona volta tal com la va acabar, invicta del grup 2 de la Divisió d'Honor i ferm els seus objectius en l'any del seu 40è aniversari. Els Òscar Gallego confien en fer un segon tram de temporada igual d'eficient, tot i que són conscients que els rivals s'hauran reforçat després d'aquest mercat d'hivern.
24 punts de 24, o el que és el mateix, 12 alegries en 12 partits. El Club Tenis Taula Olot ha començat la segona volta tal com la va acabar, amb un ple de victòries, invicta i líder en solitari del segon grup de la Divisió d'Honor. L'ascens a la Superdivisió justament l'any del 40è aniversari del club. L'entrenador dels olotins, Òscar Gallego, assegura que la clau és no relaxar-se, encara que sembli un tòpic.
Jo penso que
pel nivell d'aquest grup, el nostre equip és superior a tots els equips. També és cert que hi ha molts equips que han començat la Lliga amb uns equips amb un nivell mig, diguéssim, i com estan en dificultats ara, doncs a la segona volta, per exemple, Calella portarà un jugador japonès que juga bé, Mataró un altre jugador japonès, Borges és possible que també reforci. Bueno, la segona volta, en principi, els equips seran més forts i els partits seran més difícils de guanyar, però bueno, per nosaltres l'objectiu és, com et deia, guanyar-ho tot i intentar acabar la Lliga amb 22 victòries.
Els olotins van vèncer el Mataró per la mínima en l'últim duel al pavelló d'esports, però continuen sumant de dos en dos, com ens tenen acostumats. Al desembre es va obrir una nova finestra per incorporar nous jugadors. Segons Gallego, la segona volta serà més competitiva perquè molts rivals s'han reforçat durant aquest mercat d'hivern.
Normalment 6-0-5-1, que és el que està passant. És fàcil que els jugadors vagin al següent partit una mica més relaxats, no? Jo intento parlar amb ells, intento que això no passi, però ells en aquest sentit ho estan fent molt bé, no? Vull dir, cada partit els resultats segueixen sent 6-0-5-1 amb rivals forts com aquesta setmana a Badalona, i jo crec que el nivell el tenen, però sobretot hem de vigilar i hem de seguir en aquest sentit, no? De sortir concentrats cada partit com si fos el primer.
Gallego assegura que el club està posant tota l'energia en convertir aquest somni en una realitat. L'equip també mira de reull la resta d'equips de la Divisió d'Honor.
Però sé que, per exemple, Linares ha fitxat un jugador bastant fort, bueno, i altres equips també s'han reforçat, no? Per tant, la fase d'ascens no tindrà res a veure amb el nivell que ens estem trobant al grup. Seran equips del nostre nivell, equips molt forts i bueno, serà molt complicat.
L'equip constituït per l'experimentat jugador portuguès Diogo Pinho i els catalans Arnau Pons i Marc Aimel visita la pista del Calella aquest diumenge a partir de les 12 del migdia.
I va Prato, Prato llença, gol, 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 Prato, 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 gol, 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 des de la directa no falla Frank Tirador, maneta la Corunya.
L'hoquei Olot va tornar de Galícia amb una maneta i més marge amb el descens. La temporada està ben encarrilada, però aquest equip en vol més. Dissabte, en directe des de la pista Josep Jou, hoquei Olot, Club Hoquei Lloret Vila Esportiva. Un duel gironí contra el segon classificat. A les 7 de la tarda, la prèvia. I a 8:15, el partit. Amb Roger Isern i Anna Prat.
Doncs ens escoltem dissabte des de la Josep Jou, com sempre, amb l'Anna Prat i un servidor des de les 7 a 7:45 amb el partit de l'hoquei Olot, on s'espera una nova gran entrada al pavelló d'esports. Nosaltres tanquem aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 9 de febrer del 2023. Recordin que poden seguir connectats a través de l'actualitat més pròxima a garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.